Ens posem avui a la secció de l'entrevista d'aquest matinal Peu a Terra per tal de parlar d'un tema que des de fa un mes, ja més d'un mes, va arrencar i encara a dia d'avui pot suscitar diferents preguntes que ens agradaria respondre. Us parlem del tema de l'energia que consumem més concretament a nivell domèstic. Per tal de resoldre tots els dubtes que hagin pogut sorgir arran del canvi tarifari que va iniciar el passat 1 de juny, tenim amb nosaltres, en aquest cas, l'Albert Esteban, que treballa al Departament d'Enginyeria i Energia de Bonària. Hola, molt bon dia, Albert.
Hola, bon dia, Meritxell.
Moltes gràcies per venir aquí a Radio Sió per tal de explicar-nos des del vostre punt de vista, d'una forma clara i entenedora, per què s'ha produït aquest canvi tarifari que, com hem dit, es va entrar en vigor el passat 1 de juny, quins canvis provoca això en la factura elèctrica i, jo crec, el que més important, alguns consells, no, per tant, intentar estalviar una mica energia, un, pel medi ambient, i dos, euros a la factura elèctrica. Hem comentat de que us hem demanat la vostra col·laboració perquè vosaltres sou una empresa del territori, concretament d'aquí Guissona, de molts pocs quilòmetres, i considerem que una veu, en aquest cas del territori, ens pot ajudar a sentir-nos aquest tema, potser no tan llunyà, perquè potser quan parlem de comercialitzadores i d'elèctriques, ens sembla que tot això és molt llunyà. Vosaltres sou una empresa d'aquí del territori que pròpiament comercialitzeu, no, energia, i per tant avui volem resoldre dubtes amb vosaltres. Comencem a explicar una mica això, no, que vosaltres sou una empresa comercialitzadora d'energia.
Sí, efectivament, nosaltres des de Bonària som una empresa comercialitzadora d'energia. De fet, portem ja des del març del 2014 comercialitzant electricitat arreu de la península i actualment estem movent o tenim en cartera uns 10.000 contractes. Sí que molt agraït per poder-vos o per deixar-nos acostar una mica a l'audiència i explicar-los d'alguna forma planera o de la forma més planera possible quins són aquests canvis normatius que hi ha hagut a partir de l'1 de juny.
Perfecte. Us agraïm moltíssim perquè són canvis que al final s'acaba traduint en euros a la factura i tot s'acaba reduint els diners, no? Però com dèiem, prou important és estalviar energia pel planeta, consumir energia d'una forma més sostenible, potser podem consumir la mateixa energia però d'una forma diferent per tal que no afecti tant el nostre planeta i al final tot això acaba redundant en el bé comú, tot i que possiblement el que ens importi més a curt termini són els euros que ens podem estalviar a la factura. Si et sembla bé, per tal de fer-ho entenedor, com has comentat, que és un dels objectius que nosaltres volem aconseguir amb aquesta entrevista, anem a explicar el per què necessitem aquest canvi tarifari.
Bé, doncs sí, totalment d'acord. L'objectiu potser més proper a nosaltres és estalviar la factura de l'electricitat, però aquest canvi normatiu no només és l'estalvi del consumidor, sinó que té aquest rerefons mediambiental, no? Primer de tot, indicar doncs, que el canvi de tarifa, el canvi tarifari, va entrar en vigor l'1 de juny. És un canvi de tarifari promogut per l'administració. És un canvi tarifari d'obligat compliment per totes les comercialitzadores elèctriques i, per tant, afecta a tots els punts de subministrament. És a dir, ens afecta a tots els que som consumidors d'electricitat. Ja entrant una mica en matèria, comentar quin és l'objectiu principal d'aquesta nova factura elèctrica. I és que l'objectiu global és el de distribuir el consum al llarg del dia, evitant així la concentració en certes hores, no? El que nosaltres en l'argot de l'energia anomenem doncs, aplanar la curva de consum. Durant el dia, tots els usuaris consumim en funció d'una curva, doncs l'objectiu una mica de l'administració és poder aplanar aquesta curva de consum distribuint els consums al llarg del dia.
Perquè ens entenguem una mica, a veure, si ens llevem tots més o menys entre les 6, les 7, les 8, entenc que aquí hi ha un pico de consum, que si ens dutxem, que si fem l'esmorzar, que si mirem la tele, que si no sé què. Potser m'equivoco, però és perquè els nostres oients se'n faci una mica la idea. Entenc que després normalment ens n'anem a treballar, ens n'anem a no sé què, i al migdia, segurament a l'hora de dinar, es deu produir un altre pic, no?, de consum d'energia, perquè si fem el dinar, que si escalfem, que si no sé què, rentem plats, etcètera, etcètera. I no sé si a la nit pot ser, coincidint també amb els sopes, amb les banyeres i tot això, no sé si hi ha un altre pic. Però bé, potser mai he tirat una mica a la piscina, però en tot cas sí que és interessant saber que es produeixen per tema de consums, no?, diferents pics que això fan que el consum en aquells moments sigui molt major del que potser es pot proveir, no?
Sí, efectivament, hi ha dos grans pics de consum. No diria que el principal pot ser consumidor no són els domèstics, sinó les grans indústries i les grans consumidores d'energia, però els dos punts, els dos pics de consum es concentren majoritàriament de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 8 de la tarda a les 10 de la nit. Entretant, hi ha dos petites puntes que són entre les 8 i les 10 i les 2 i les 6, no?, de la tarda. Uh-huh. Doncs l'objectiu principal d'aquesta nova normativa és poder distribuir o moure petits consums o consums d'aquestes hores on hi ha més concentració de consum en hores que no hi ha, com per exemple les hores nocturnes, no?, que el consum disminueix.
Perfecte. Què fem quan aconseguim aplanar aquests pics, no? És a dir, que no hi ha tant consum en aquestes hores i la corba s'alleuja. Què aconseguim?
Doncs, principalment, són quatre punts, no?, els que vol o que es remarca aquest canvi normatiu. Un d'ells és descongestionar la xarxa, i és que la xarxa elèctrica, si aconseguim reduir el consum en aquestes hores punta, en conseqüència la descongestionem en aquestes hores punta, evitem haver d'invertir en l'ampliació de la xarxa i millora d'aquesta xarxa. En conseqüència, doncs podem seguir utilitzant aquestes xarxes que a priori ja estan amortitzades i en conseqüència doncs podem obtindre un benefici en la factura elèctrica. Un altre punt és evitar la utilització de les tecnologies de producció elèctrica contaminants, i és que per donar resposta d'una forma àgil en aquests punts de consum, en aquests pics de consum, s'utilitzen plantes de producció elèctrica que normalment són contaminants, són aquestes que tenen una resposta ràpida, no? Com fem el símil, doncs, per produir electricitat d'una forma ràpida és fàcil engegar doncs un motor de combustió que consumeix carburant o un combustible fòssil, doncs l'engeguem i podem donar resposta immediata en una situació de punta. Doncs distribuint aquest consum de les hores punta en unes altres hores on el consum és menor, doncs evitem haver d'utilitzar aquestes tecnologies contaminants per donar resposta a la demanda. A la vegada, distribuint aquest consum, aconseguim o volem, o el que es vol o el que es pretén, és promoure l'autoconsum. I és que si cada un de nosaltres produïm l'electricitat a casa nostra a través d'una forma sostenible, majoritàriament a través de producció fotovoltaica, el que aconseguim és eliminar el consum de la xarxa, ja que l'energia que consumim a la nostra planta fotovoltaica la produïm a la nostra planta fotovoltaica, la consumim directament a casa nostra, evitem així haver de produir-la en una central solar doncs a 50 quilòmetres del nostre punt de consum, no? D'aquesta manera evitem o eliminem aquest consum de la xarxa, evitant així haver de fer millores i inversions d'ampliació en la xarxa, no? I per últim, destacar que aquest canvi normatiu el que també pretén doncs, és impulsar l'eficiència energètica. I és que amb la nova normativa, la part de potència de la factura elèctrica per pes i el guany el cost de l'energia. Què aconsegueix això? Doncs d'aquesta manera, les inversions en eficiència energètica, és a dir, en reducció del consum, tant sigui a nivell domèstic o a nivell empresarial, escurcen el temps de retorn, guanyant així rentabilitat, fet que permet doncs, reduir el consum de la xarxa d'igual manera.
Uh-huh. En general, veig que el tema va per fer un consum més eficient, no podríem dir, utilitzar menys la xarxa en les hores punta, poder consumir, fabricar o fer la pròpia energia i consumir-la perquè no passi per xarxes, i tot més o menys veiem que gira entorn a aquesta idea, no? Anem ara a entendre aquests canvis que es produeixen a la factura elèctrica. Aquí jo crec que n'hem de parlar amb calma perquè sabem que les factures elèctriques són de les més complicades d'entendre que tenim perquè hi ha molts ítems diferents, no? I això provoca que no sigui tan fàcil com, jo, per exemple, una tarifa de mòbil que tants minuts parles o gastes, tants pagues. No? Això no va així. Hi ha molts ítems que poden influir en la factura elèctrica i els canvis que ara s'han produït, que com has comentat molt bé abans, venen a nivell d'administració, és a dir, no són promoguts per les comercialitzadores, sinó que venen a nivell d'administració, és el que ens pot afectar aquesta factura. Dir, abans de començar a explicar els canvis, que ens centrarem només en, perquè ens entenguin els nostres oients, amb tota aquella energia d'ús domèstic. Vindria a ser la que hi ha als domicilis i també la que hi ha a aquests petits negocis o pimes que, per volum de potència, ara ens ho explicaràs, tenen un consum molt semblant al domèstic. Si et sembla bé, anem a parlar pròpiament d'aquests canvis que hi ha a la factura elèctrica centrats en aquest ús, entre cometes, més domèstic, no?
Bé, l'ús domèstic, el remarcarem més que domèstic, diria el peatge 2.0 TD. ¿Vale?
És el que, la part tècnica,
la part tècnica, no?
Com s'anomena
tècnicament a dia d'avui, no?
Uh-huh.
Doncs 2.0 TD. 2.0 significa que tenim menys de 15 kW contractats i TD és una nomenclatura que l'administració li diu de transport i distribució, que és una curiositat, però al final 2.0 TD.
Bueno, si ho veiem a la factura ja sabrem de què va.
Efectivament, a la factura hi ha de posar sí o sí i veureu que hi posa doncs, quin pens del nostre peatge d'accés, i el peatge d'accés corresponent a una tarifa de menys de 15 kW contractats correspon a 2.0 TD. Ja centrar-nos una mica en els canvis d'aquesta nova factura, el que m'agradaria remarcar és que únicament hi ha hagut un petit canvi de tots els molts conceptes que es facturen en una factura elèctrica i és el que ve derivat o el que s'anomena peatge. I és que l'únic canvi que hi ha hagut en la factura elèctrica és en el concepte de peatge. Ara bé, existeixen dos tipus de peatges, els peatges de potència i els peatges d'energia. Comencem pels peatges de potència. Què és potència? Potència és la potència contractada que tenim a casa nostra. És el que habitualment anomenem terme fix de la factura. És aquell cost que hi és a la factura, tant si consumim com si no. És a dir, el tenim tant a l'habitatge del nostre dia a dia, l'habitatge habitual de casa on fem vida, com amb aquell habitatge que tenim a la platja, la segona residència, que no hi ha consum. Doncs és un cost fix a la factura, que el que referencia és la potència contractada que tenim. Quins són els canvis en aquest peatge de potència? Doncs n'ha hagut dos. Un és que s'ha dividit aquest peatge en dos trams horaris, és a dir, al llarg del dia tenim dues potències contractades. Tenim una potència contractada pel període U, PU, que s'anomena o també punta, i una potència contractada pel període vall, que és P3. El període vall és el període barat, el període que va de les 12 de la nit a les 8 del matí. També inclou totes les hores del cap de setmana i els festius nacionals. El període punta és el període car, el que va de les 8 del matí a les 12 de la nit. Aquest període punta és de dilluns a divendres, no caps de setmana i no festius.
Mhm.
Quin és el segon canvi? A part de dividir aquesta potència en dos trams horaris, és que s'ha disminuït el cost del peatge. És a dir, ara la potència és més barata que antigament, és a dir, abans de l'1 de juny.
Uh-huh.
Què ens permet o per què, quin és el rerefons de tot d'aquest canvi en potència? Doncs la mesura està principalment pensada, entre altres coses, principalment pels usuaris que tenen vehicle elèctric o tindran vehicle elèctric. I és que es pot contractar una potència superior a P3, és a dir, el període vall, el període barat, amb l'objectiu de poder carregar el cotxe elèctric durant la nit i així tindre un cost mínim de potència. Per ficar una mica un exemple de numèric de què podria ser a nivell domèstic els que tenim a casa, no? Doncs pot ser un habitatge convencional, pot tindre entre els 3-4 kW fins als 5-6, depèn una mica dels aparells i les condicions de cada una de les cases. Doncs podem tindre contractats els 4 kW habituals per a l'ús diari del nostre habitatge, però a la nit podem tindre contractats, per exemple, 10 per poder carregar el nostre cotxe elèctric i tindre suficient bateria carregada l'endemà per poder-lo utilitzar-lo. Tenir aquests dos trams horaris, aquests 10 kW de potència, no és necessari que els paguem durant tot el dia, per tant, només els pagarem durant la nit a un preu més barat i, en conseqüència, la càrrega del vehicle elèctric ens sortiria a un cost millor.
Més barat. És a dir, per tant, perquè entenguem, recapitular una mica, perquè és, jo crec que és important que ho entenguem, tot i que no entrarem massa al detall, perquè podríem entrar molt, molt al detall i complicar-ho molt amb més dades, no? Però perquè la gent en tingui una idea, la potència, que és tota aquella xifra que nosaltres contractem, però que no té a veure amb el nostre consum, sinó que té a veure amb la capacitat d'energia que té el nostre domicili, perquè ens entenguem, la potència, no? Aquí ara això es divideix en dos trams, amb dos franges horàries, amb aquest P1 que comentaves, l'hora punta, no? I aquest P3, hora vall, i que bàsicament a grans trets serveix perquè a la nit qui tingui un cotxe elèctric pugui fer la recarga d'una forma més econòmica. A part d'altres avantatges que segurament se li podrien trobar, però que això està pensat sobretot per tal de que a la nit qui tingui un cotxe elèctric el pugui recarregar.
Sí, diguem, cotxe elèctric també serviria doncs, per acumuladors de calor, amb electricitat o altres aparells que puguin ser utilitzats doncs, durant la nit. Mm. O que puguem concentrar el consum durant la nit, doncs en aquelles hores nocturnes, dic nocturnes perquè P3 va de les 12 a les 8, que principalment és nocturn, de les 12 de la nit a les 8 del matí, doncs tots aquells aparells que puguen concentrar el consum, la utilització, millor dit, d'aquells aparells en aquestes hores, doncs podrem gaudir d'una potència inferior. D'un cost de potència inferior.
Exacte, recordem que no té res a veure amb el consum, eh? És aquí no té res a veure si tenim endollats tres cotxes a la vegada, un acumulador de calor, això no té res a veure, això en parlarem després. Ara, de moment, el que estem parlant és de la potència.
Té a veure d'aquella manera, perquè en el fons és quanta quantitat d'aparells simultàniament puc estar utilitzant.
Exacte.
És a dir, és com l'amplada del cable que necessitem perquè l'energia passi per pugui passar-hi, no? Doncs al final el que no depèn és de quan consumeix cada un dels aparells, és a dir, quants quilowatts hora consumeixen, sinó de la potència que necessiten. És a dir, en el fons és la simultaneïtat d'aparells que tinc endollats a la vegada.
No, em referia que no té res a veure amb el consum en el sentit de que no pagaràs més encara que tinguis tres és a dir, que és un import fixe, no és variable en funció del consum.
Sí, efectivament, el que tinguem contractat doncs serà aquell cost i serà independent de si aquell mes o aquell període de facturació estem a casa o no hi som.
Exacte.
És a dir, és un cost fixe que tindrem a la factura, però que té dos trams horaris, és a dir, és fix, però durant el dia té dos preus.
Perfecte. Això pel que fa a la potència. Recordem que aquest és un dels dos canvis de peatges que volíem comentar. L'altre sí que té a veure amb el consum, oi?
Efectivament, i és el més, com ho diríem, interessant, no? El pel que fa a l'energia. Com dèiem, recapitulem una mica, com bé deies, Meritxell, els canvis de la factura elèctrica venen derivats dels peatges. Hi ha dos tipus de peatges, els de potència que hem comentat i ara anem a abordar els d'energia. L'energia és el que a la factura veurem per quilowatt-hora. La potència és el que a la factura veiem per quilowatt. L'hora és el que diferencia una de l'altra. O sigui que ja s'assemblen bastant en unitats, però en el fons l'energia és quilowatt-hora. I és el que també s'anomena terme variable. Per què variable? Perquè variable varia en funció del consum que tinguem o que fem a dins del nostre punt de subministre. Quin és el canvi que hi ha hagut als peatges d'energia? Doncs que els peatges d'energia han passat a tenir tres preus al llarg del dia per a tothom. I és que fins ara podíem tindre un peatge de potència pel dia o dos trams horaris. Doncs bé, ara tothom hem passat a tindre tres. Ja no es pot escollir. Fins ara podíem escollir, ara ja no es pot escollir. Tothom n'hi passa a tindre tres. Per tant, tots tenim diferents costos de peatge o preus de peatges en funció de l'hora a la que consumim. Aquests tres períodes dels que estem parlant és el que s'anomena vall, pla i punta, no? Ordenats de més barat a més car. El període vall, que també el podem veure a la factura com a P3, és el més barat de tots i va de les 12 de la nit a les 8 del matí, i també totes les hores dels caps de setmana i festius nacionals. És a dir, que l'energia més barata per consumir és aquella que està concentrada de les 12 de la nit a les 8 del matí i tots els caps de setmana i festius nacionals. L'altre període, el període pla, que és com el mig barat, en diria jo, que és el P2, va de les 8 del matí a les 10 del matí, també de les 2 del migdia a les 6 de la tarda i de les 10 de la nit a les 12 de la matinada, o a les 12 de la matinada. I per acabar, el període punta, que també el podem trobar a la factura com a PU, és el car de veritat, no el que sí que és car. Aquest sí que és, diria, bastant més car que la resta, i és el que va de les 10 del matí a les 14, a les 2 del migdia i de les 6 de la tarda a les 10 de la nit. Tot aquell consum que tinguem en aquestes hores és el que pagarem més car.
Això, més o menys, aquesta és la idea que més ens han... Més fàcilment, diríem, hem trobat els mitjans arran d'aquest canvi. Sabem que, per exemple, si posem una rentadora a partir de les 11 del matí, per exemple, ens sortirà molt cara, més que no pas a les 12 de la nit, no? Però sí que és veritat que avui el que hem volgut explicar una mica és que els canvis no es redueixen només amb això, sinó que són molt els factors, les variables que intervenen amb aquests canvis produïts a nivell de tarifa a l'hora de... tenir aquest consum, no? És a dir, els canvis s'han fet per un motiu, afecten a diferents àmbits, no només al tema de les hores de com consumim, sinó també a la potència contractada. I ara, si et sembla bé, ara que més o menys ens hem ubicat una mica, m'agradaria saber com podem estalviar diners a la factura, evidentment, en aquest curt termini, però també com podem fer un consum, si m'apures, no, més responsable d'energia. En aquest aspecte, més enllà de les lavadores a les 12 de la nit, que el rentaplats a la matinada, que és un concepte que ha arraigat molt, què podem fer per estalviar euros a la factura?
Doncs jo ho estructuraria amb tres passos a tindre en compte per tal d'estalviar euros en la factura, no? Com comentaves. I és que el primer de tot, al final, com comentaves, Meritxell, sí que s'ha fet una difusió força important en quant a quina hora fiquem la rentadora o en quina hora utilitzem el rentaplats, però per mi el primer pas que hauria de fer tot consumidor és intentar desxifrar la factura elèctrica. I és que és ben sabut, o almenys alguna vegada tots ens hem afrontat en una factura elèctrica i potser ho hem deixat de banda, i és que són força complexes d'entendre. Però coneixent una mica quina és l'estructura d'una factura elèctrica, que principalment és dos blocs, i una és com es factura potència i com es factura energia, doncs hem de desxifrar què està fent la nostra comercialitzadora en aquests dos blocs. És a dir, analitzar aquesta part de potència i veure què ens està facturant, no? Pel que fa a potència, hem de saber si la nostra comercialitzadora ens està facturant a preu de cost o afegeix un marge de benefici en aquest cost de la potència. I és que en quant a potència hi ha dues formes de facturar o dues formes de traslladar el cost de potència a l'usuari. Per una banda és el que nosaltres anomenem preu de BOE, que és el que està regulat per normativa i diu, doncs, per cada quilowatt contractat en PU s'ha de facturar tant i per cada quilowatt contractat en P3 s'ha de facturar a tal cost. Doncs hi ha algunes comercialitzadores que aquest preu de BOE ja afegeixen un marge i el que facturen és, doncs, PU a BOE més uns euros quilowatt i P3, doncs, a un preu de BOE més uns euros quilowatt.
Mm-hmm. Bé, deixem fer un petit incís, que això de BOE entenc que tothom ho coneix, però a vegades, depèn de com, si no t'agafa el context, el BOE és el boletín oficial de l'Estat. Per tant, ens estàs parlant de que des de a nivell d'Estat es regula un preu únic al qual les comercialitzadores, si volen, poden afegir un càrrec, un sobrecost o uns diners més, no?
En el fons, aquest preu de BOE el que regula és el cost que les distribuïdores facturen a les comercialitzadores. En el món elèctric hi ha dues empreses involucrades. Per una banda és la distribuïdora, que la distribuïdora és l'empresa encarregada de fer arribar l'electricitat des del punt de generació fins al punt de consum, és a dir, des de la planta fotovoltaica de producció de Artesa de Segre,
sigui.
Fins al punt de consum de Agramunt. I en contra, o per altra banda, la comercialitzadora és l'encarregada de comprar l'electricitat al mercat elèctric i facturar-li al client. Llavors, com funciona? La distribuïdora factura els peatges, aquests que hem comentat, que és tots aquests canvis regulatoris que hi ha hagut a la comercialitzadora, i la comercialitzadora els trasllada al client. Ara bé, al moment de traslladar-ho al client, hi ha comercialitzadores que traslladen doncs, una part, com podria ser el cost de potència a preu de cost, el que fins ara estem dient preu de BOE, i d'altres comercialitzadores que el que traslladen és aquest preu de, aquest cost de potència, li afegeixen un marge. Doncs per el que sigui, perquè per la seva política de preus doncs, tenen un marge de benefici en quant a potència. Doncs és interessant conèixer, com que el preu de potència està publicat per normativa i sabem quin és, doncs conèixer si la nostra comercialitzadora ens està afegint un marge comercial o no en aquest, en aquest cost de potència. En el cas que ens l'afegeixi, doncs primer, lo interessant és ser-ne conscients, i després la següent pregunta és veure si és recomanable o no que ens l'afegeixi. És a dir, si hi ha alguna alternativa que no afegeixi aquest cost o aquest marge de benefici, doncs que ens pugui beneficiar en la factura elèctrica.
Uh-huh. Aquesta és una de les coses que hem de tenir en compte. Quines coses més?
Doncs, seguint en la factura elèctrica, com comentava, no? Hi ha dos grans blocs, un és potència i l'altre és energia. Doncs, pel que fa a l'energia, el que hem de tindre clar és si se'ns està aplicant la diferenciació dels peatges per cada un dels períodes de facturació. És a dir, si la comercialitzadora que nosaltres tenim contractada ens està facturant l'energia que consumim a P1 a un preu diferent que el que consumim a P2 i a un preu diferent a la que consumim a P3. Per què? Doncs perquè hi ha algunes comercialitzadores que no ho estan traslladant o no ho traslladen així al consumidor. Doncs amb quin objectiu? Al final l'objectiu és pot ser d'alguna forma comercial poder facilitar la feina al client, de dir tu no és necessari que et preocupis per les hores, però indirectament sí que la comercialitzadora està rebent o està pagant els peatges en funció de les hores que consumeixes. Per tant, és interessant que, ja que el canvi normatiu ho aplica a tothom, doncs que, i a més és un benefici per tots els consumidors, doncs que la comercialitzadora que tenim contractada ens apliqui aquesta diferenciació tarifària en les diferents hores.
Mm-hmm. Un segon punt a tenir en compte. Sobre la potència contractada, que abans n'hem parlat, no? S'ha de tenir alguna cosa en compte?
Sí, tot i que jo voldria remarcar, i és que el principal gest per a millorar la forma de, o per a millorar la factura o el cost de la factura o per poder estalviar en la factura elèctrica és fer aquesta comparació de preus de mercat entre què ens està facturant la nostra comercialitzadora en potència i què ens està facturant la nostra comercialitzadora en energia, per tal de poder-ho comparar amb altres comercialitzadores i saber si els preus que ens està facturant són alts, abusius, atrevits, digues-li com vulguis, però si són adequats o si estan en línia o no amb els preus de mercat. I per això és recomanable doncs, fer un estudi comparatiu de preus amb les comercialitzadores que tinguem confiança o que hi haguem escoltat a parlar, no?
Mm-hmm.
Això en primer lloc, i per mi el més important. En segon lloc, com comentaves, sí, és important la potència contractada que tenim, com que és un dels costos que hi ha a la factura, doncs és important tindre-la optimitzada. En el fons, optimitzar a dia d'avui, per optimitzar la potència contractada, ho podem fer encarregant-li al nostre electricista de confiança o al nostre instal·lador de confiança doncs un estudi de potència. A dia d'avui el que farà l'electricista és, al nostre punt de subministre, doncs estudiar quina és la potència òptima a contractar per P1 i quina és la potència òptima a contractar per P3. El que analitzarà de forma in situ en l'habitatge doncs és quina potència estem consumint en un període d'hores i quina potència estem consumint en l'altre període d'hores, no? En P1 i en P3. I en funció d'aquest estudi de potència doncs podrem contractar d'una forma fidel a la realitat la potència amb la nostra comercialitzadora. Tot i això, remarcar que en breu, a través de, o gràcies a aquest canvi normatiu, que també una de les coses que pretén és dotar al consumidor de més informació, és que a la factura elèctrica s'informarà de quina és la potència consumida, màxima consumida, perdó, en cada un dels períodes. Per tant, en breu, quan rebem la factura de la llum, en alguna part de la factura, de la difícil factura de la llum, hi haurà especificada quina és la màxima potència que nosaltres hem consumit a P1 i a P3 per aquell període. Amb aquesta informació el que podrem fer és ajustar la potència contractada en cada període amb l'objectiu de tindre-la optimitzada al màxim i en conseqüència pagar el mínim possible per aquell terme fix de la factura.
Mm-hmm. Fixa't que fins al moment encara no hem parlat de quan posar les rentadores, el rentaplats, ni d'allò. Hem parlat de que cada consumidor s'empoderi, si em deixes dir amb aquest terme que està tan de moda, una mica de la seva pròpia factura, és a dir, conèixer la factura, què estem pagant, en quin moment, per quanta potència i a partir d'aquí comparar preus. El que estem parlant, més o menys, és de que cadascú s'empoderi una mica de la seva pròpia factura en el sentit de que la conegui i a partir d'aquí tingui capacitat de decisió, eh?
Efectivament, el principal, com en gairebé tot, és tindre coneixement de què estem comprant, no? En aquest fons estem, en aquest cas, estem comprant electricitat. Una factura elèctrica sembla complexa perquè en el fons la normativa ens demana a les comercialitzadores que donem molta informació i molt detallada i específica de cada un dels costos perquè el consumidor sàpigui a què s'està retribuint cada un dels conceptes. Però jo, així a grans trets, remarco, hi ha dos blocs, un és potència i l'altre és energia, és a dir, en quan coneixem o sapiguem què ens està facturant la nostra comercialitzadora en quant a potència i què ens està facturant la nostra comercialitzadora en quant a energia, ja ho tenim tot fet, bueno, pràcticament fet, i és que tenim coneixement de cada un dels costos i ja podem comparar amb la resta de comercialitzadores, que de comercialitzadores n'hi ha moltes i cada una ofereix el que bonament pot o el que creu convenient, no?
Sí, sí.
Doncs un cop tinguem la informació del que estem pagant ja ens podem dirigir a comparar i a fer aquests estudis comparatius que comentàvem anteriorment.
Uh-huh.
I sí que, Meritxell, com comentaves, encara no hem parlat de si la rentadora o el rentaplats l'hem de posar a les 8 del matí o l'hem de posar a les 10 de la nit, no? I és que per mi és el tercer pas o el tercer punt a tindre en compte per estalviar en la factura de la llum. I és que fem una mica recapitulació, no? Que hem parlat de moltes coses, però en primer lloc és empoderar-nos de la factura, com comentaves. En segon lloc és optimitzar la potència contractada en cada un dels períodes. I ja en tercer lloc és intentar, en la mesura del possible, jo m'agrada dir en la mesura del possible perquè no hi ha una, o no és necessària una fascinació, sinó en la mesura del possible, doncs distribuir o moure els consums que són movibles, no? És a dir, aquells consums que nosaltres podem escollir quan els utilitzem, o aquells aparells que nosaltres podem escollir quan utilitzar-los, doncs moure'ls en hores que són més econòmiques. Per exemple, exemples fàcils que jo crec que gairebé tothom s'hi pot adequar d'alguna manera o altra, i és que podem programar la rentadora perquè funcioni en hores vall. Gairebé totes les rentadores dels nostres cases es poden programar perquè s'engeguin doncs en horari no en horari vall, amb l'objectiu doncs que a les 8 del matí la rentadora estigui acabada a l'hora de despertar-nos per anar a treballar, doncs recollir-la, penjar la roba i haurem aprofitat aquestes hores nocturnes més econòmiques per a consumir per a l'utilització de la rentadora. Un altre exemple d'electrodomèstic que es pot escollir i és fàcilment movible és el rentaplats, i és que els rentaplats també es poden programar, hi ha molts que es poden programar perquè siguin utilitzats o perquè funcionin doncs de les 12 de la nit a les 8 del matí. Podem programar que a les 12 s'engegui el rentaplats, duri el programa les hores que duri i l'endemà al matí ja el tenim llest per l'esmorzar. Un altre exemple que potser és fàcil de fer per la ciutadania és el fet de potser podem planxar la roba de la setmana al cap de setmana, no? I és que el cap de setmana, tot el dissabte i tot el diumenge, les 24 hores del dia són horari vall, P3, és a dir, són les més barates, doncs podem utilitzar la planxa aquelles hores vall per tal d'acollir-nos en aquestes hores més barates i així poder acabar d'estalviar fins a l'últim cèntim, diguem, en la factura de la llum. Uh-huh. I així altres consums.
Opcions mil, eh? A mi sí, va dir una família que ja no feien pizza el divendres, perquè el divendres era el moment que feien la pizza, que a les 8 de la tarda el consum era molt car, que ara la feien el dissabte. Que això d'obrir el forn ho feien més el dissabte. Doncs pues mira, per exemple, no? és una alternativa.
Efectivament, el fer les magdalenes el cap de setmana també és una praxis correcta, no? I aprofitem les hores vall per a consumir aquests aparells que consumeixen més. Al final, el que sí que no escollirem és si utilitzem el secador a les 8 del matí o utilitzem el secador a les 10 del matí, no? Al final, aquests consums que són puntuals per quan estem desenvolupant una activitat, doncs és difícil moure'ls, però altres consums que podem escollir quan fer-los i són fàcilment programables, doncs benvinguts sigui.
Ah, exactament. Hem acabat una mica fent l'anècdota aquesta perquè realment és un tema que és dens. Portem mitja horeta parlant-ne i a mi no em sap greu haver-ho fet perquè recordem que un tema és prou important, no només des del punt de vista mediambiental, sinó també per la nostra butxaca, per tal de comprendre exactament per què hi ha hagut aquests canvis a nivell de factura elèctrica i com podem fer per tal d'intentar que tot sigui una mica el més racional possible i estalviar una mica de diners. Recordem que avui hem parlat amb Albert Esteve, en aquest cas un dels components del Departament d'Enginyeria i Energia de Bonària, a qui ens ha vingut a explicar d'una forma, jo crec que el més entenedora possible, perquè el tema és dens i concentrat, tots aquests canvis, no? I us agraïm moltíssim que hagueu respost a la nostra crida per tal d'explicar-nos-ho, i a partir d'aquí, si hi ha més canvis, us emplacem a tornar per tal d'explicar-nos una mica més.
Moltes gràcies. Aparentment, canvis a la vista no n'hi ha, però mai se sap. Ara, recentment, hi ha hagut una reforma en quant a impostos de la factura elèctrica, o sigui que d'aquí 4 dies podria aparèixer algun altre canvi, tot i que planejat no n'hi ha cap, però encantats de tornar en qualsevol moment per explicar i fer més proper a la ciutadania tot el tema elèctric.
Perfecte, doncs us agraïm moltíssim i esperem que ara de moment ens puguem adaptar primer que tot aquests canvis abans que n'hi hagi més. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.